Molt bon dia i benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions d'aquest diumenge al Parlament de Catalunya. Avui és torn del Partit Popular i tenim amb nosaltres el número 61 a les llistes d'aquesta formació i també president local del partit, Jordi Carreras. Molt bon dia.
Bon dia.
Que consti que tindran una estoneta menys d'entrevista que la resta de partits perquè per motius no voluntaris ha arribat tard, que ho sàpiga l'audiència, que no és un problema de Cugat.cat. Com va aquesta campanya, senyor Carreras?
Home, intensa, és una campanya intensa, no? Ja s'està veient en els debats i en tots els mitjans que és una campanya intensa perquè realment el que s'està discutint en aquests moments, el que s'està plantejant en l'electorat, doncs és un tema molt seriós, no? Probablement el més seriós de la història recent de Catalunya i d'Espanya també.
Ara en parlarem. Per què no han fet cap acte electoral estil meeting a Sant Cugat?
Sí, n'hem fet un.
Han fet una roda de premsa amb el senyor Fernández Díaz?
No, va ser un acte electoral.
Va haver-hi públic, sí, en aquest cas. Sí, doncs a part d'aquest?
Home,
han fet pedradetes...
Hem fet activitat electoral, hem fet bastanta, no? Hem fet les carpes, hem anat a parlar amb la gent, hem fet bastant. El que es fa normalment amb unes eleccions autonòmiques que són d'un àmbit superior, no? Però l'acte aquest jo crec que ha sigut un acte important on va assistir un número de gent important, és a dir, que no està mal, no?
Parlem de temes que han sortit en la campanya, sobretot aquest de la relació Catalunya-Espanya i Catalunya-resta del món. Tenim aquest tema sobre la taula. Resumidament, què plantegen vostès en aquest àmbit?
Què planteja el Partit Popular de Catalunya, no? Pues, home, miri, aquí el Partit Popular de Catalunya el que està defensant és el que ha defensat sempre. És dir, que la millor manera de defensar els interessos de Catalunya i els interessos dels ciutadans de Catalunya és buscar les fórmules més adequades per integrar-se amb la resta d'Espanya, per col·laborar amb Espanya. El que es tracta, en definitiva, és de seguir el que és la corrent de la història en aquests moments, no solament a Espanya, sinó a Europa sencera, no? Estem en un moment en què tot empenta la necessitat mundial, empenta que Europa cada vegada estigui més unida, que es busquin fórmules d'integració política, financera, fiscal, de tots els països de la Unió Europea, no? Llavors tot va en aquesta direcció. El que no es pot fer, o el que no és gens bo pels interessos de Catalunya, és plantar-se en un moment donat i dir, miri, com aquí tenim problemes, no sabem com fer-ho, decidim, doncs mirem a veure si ens podem separar o què és el que hem fet, no?
Però tenim uns problemes,
i plantegem aquest tema, clar. Hi ha problemes. La qüestió és aquests problemes, que hi són, quina és la millor manera de resoldre'ls? És fent el que s'està fent ara, que és muntar un gran estat de confusió, apuntar cap a una direcció que no se sap quina és, ni quines conseqüències tindria, ni amb quines... I a més amb un plantejament que és fals, amb la meva opinió, amb l'opinió del Partit Popular. És el plantejament del dret a decidir, no? És dir, el dir-li al poble de Catalunya, quan es diu... Quan es parla del poble de Catalunya, ja a l'entrada, això ja és, tal com ho planteja Convergència i Unió, ja és un plantejament erroni.
No existeix, no? El poble de Catalunya.
El poble de Catalunya existeix, però el poble de Catalunya són tots els habitants de Catalunya, som tots els habitants de Catalunya, no solament els senyor
Mas. Però quan es parla de decidir és organitzar un referèndum on pugui votar vostè, jo, els càmeres que estem aquí,
tothom. Mira, aquí el dret a decidir ja té dos aspectes, té dos aspectes diferents. Plantejar unes eleccions, dissoldre un Parlament, per dir que el que es vol és consultar al poble si vol el dret a decidir o no, això per mi ja és un disbarat polític de conseqüències que els veuran en el temps, però que és una cosa que no és sostenible, no té lògica. No té lògica per molt que la gent s'hagi desencadenat aquest fenomen que l'ha desencadenat el govern, doncs, amb la força que té el govern de Catalunya, no? Però el dret a decidir té dos aspectes que s'han de considerar diferents. Un és la part jurídica, que el dret a decidir s'ha de respectar la llei, s'ha de fer dintre del marc legal en el que ha estat Catalunya durant els últims anys i això passa per la Constitució, i vol dir que passa per la Constitució, passa pels òrgans de l'Estat espanyol i per tot Espanya, en definitiva, perquè és on està Catalunya. De fet, estem en l'Estat espanyol, estem a Espanya. Per tant, no podem, estem en un marc jurídic determinat. Però després té un altre aspecte a considerar, que és més enllà del jurídic, si vostè vol, per sobre o per sota, com li vulgui dir, que és fins a quin punt és un dret absolut el dret a decidir, no? Què vol dir això del dret a decidir? Per exemple, es pot sotmetre a la població si volen pagar impostos o no?
Però centrem-nos en el cas de l'estatus de Catalunya.
No, és que el dret a decidir... es pot dir que Catalunya té dret a decidir separar-se d'Espanya. Però això és el mateix que dir, és que una porció del poble català, de la gent de Catalunya, té dret a decidir separar-se d'Espanya. Dit d'una altra manera, tindríem, hipotèticament, posem un 55%, no? Tindríem un 55% de la població de Catalunya, encara es nota que he arribat...
Però vostè m'està...
Tindria dret a imposar-li a l'altre 45% que deixin de ser espanyols?
I al revés, el 45%...
És que no és una imposició, perquè... És que, no, és, tindria dret al 45% a imposar-li al resto que siguin, que deixin de ser catalans? No.
No, però li estic dient al revés. Tindria. Imagini's, un referèndum, arribem en aquest punt, que vostès no volen, i el 55% diu, nosaltres volem ser un estat lliure. Aquest 55% no té el dret a tirar endavant aquest procés?
Jo crec que no. Jo
aleshores, com ho resolem? Perquè vostè
no, no ho resolem, no, és que no, és que no. Això és el mateix que dir, és que jo no he vingut a debatre amb vostè, això
no, però jo li vull
plantejar... Però li diré una cosa, deixi vostè que m'expliqui, sí, perquè això és una entrevista i he vingut aquí a que vostè em pregunti, sí, no que em debat,
no,
que
no,
em contradigui.
No, però jo estic plantejant com a advocat del diable alguna cosa.
Però deixi'm que m'expliqui, sí, perquè si no llavors això ho convertirem en un debat. I
no, jo no vull fer cap debat.
Va, n'alegro. Doncs aquí la qüestió és el... A quins són els límits del dret a decidir, del dret a decidir, aquest suposat dret a decidir que s'està venent? És que se li pot plantejar Reus, per exemple. Vostès volen seguir sent catalans o volen seguir sent espanyols? Volen formar una ciutat-estat de l'estil d'Andorra? Això és, tenen aquest dret a decidir la gent de Reus? No. Perquè això seria absurd, no? Se li pot sometre als ciutadans si tenen dret, si volen seguir pagant impostos? Això no es pot, se li pot sometre, com va plantejar l'altre dia en el ple el PSC, se li pot sometre, volen que els volen seguir, que, hi hagi, que segueixin havent-hi retallades? Quines retallades? No? Quin contingut? De què estem parlant? És d'això, però en tot cas és discutible si vostè vol això, però el que no es pot fer, el que no es pot fer és deixar un govern que ha tingut un mandat del poble de Catalunya, en aquest cas, dels electors, per almenys de Convergència i Unió, i de tots els que han participat en les eleccions, un mandat per governar durant 4 anys, i els 2 anys dir, miri, jo això no me'n surto, no me'n puc sortir, veiem a veure si tenim el dret a decidir. Què opinen els ciutadans sobre el dret a decidir? És una cosa que, no, que això no té precedent i que es desencadarà una situació en el país en un moment d'una crisi econòmica gravíssima, que el que causa és uns danys enormes, i si vol parlarem dels danys
després
també.
Després parlarem.
Imaginem-nos... Dels danys actuals i dels que es poden preveure que passaran, i això no és fer campanya de la por, és simplement sentir...
Imaginem-nos que el dia 26 hi ha 2/3 del Parlament, de partits, que volen tirar endavant aquesta consulta, i per tant tenim una majoria de la població de Catalunya que vol fer aquesta consulta, i per tant tenim o un problema o una qüestió que s'ha de resoldre. Vostè creu que els arguments jurídics no haurien d'estar per sota d'aquesta voluntat democràtica d'aquesta gent que vol decidir el seu futur? És a dir, perquè igualment aquesta gent hi serà, i el problema hi continuarà sent. No s'ha de buscar una solució com, per exemple, han fet el Regne Unit i Escòcia de poder tirar endavant aquesta consulta democràticament on tothom pugui votar sí o no, miri, lliurement?
En tot cas, s'haurà de fer dintre de del marc legal que ens regeix ara mateix. I el marc legal que ens regeix ara mateix és la Constitució i l'Estatut de Catalunya. Aquest és el marc, i així ho han fet a Escòcia, així ho han fet a Quebec, i així ho fa qualsevol país civilitzat del món. Llavors, si s'ha de fer, s'ha de fer per aquesta via. I llavors s'haurà de veure, certament aquí s'haurà de veure quin és, què és el que se li té de consultar al poble, què és el que s'ha de sometre al referèndum, quina és la via. I s'hauran d'analitzar, cosa que no es fa, doncs... Però això ja es podia haver fet abans, eh? No necessites fer unes eleccions per fer això. No eren necessàries unes eleccions. Per què s'ha dissolt el Parlament ara? I s'ha muntat tota aquesta situació tan greument perjudicial per tots. Es podia haver fet d'una manera molt més discreta i sense tanta agitació com està portant, sense tanta inestabilitat. No sé per què no s'ha fet, això ho sabrà el senyor Mas i no ens ho explicarà. Però...
Per entendre'ns, vostè entén que els diputats del Congrés han de decidir si Catalunya té aquest dret de decidir o no.
No és que no ho entengui, és que és el que diu la Constitució.
No, li pregunto, perquè hi ha gent que diu que en cas que hi hagi una majoria aplastant en el Parlament, aquesta voluntat democràtica hauria de permetre tirar endavant aquest referèndum. Jo per això li pregunto, perquè em sembla que el debat és entre, moltes vegades, entre la legalitat i la voluntat d'una part d'aquest territori que veu com aquesta legalitat no li permet tirar endavant aquella voluntat.
Miri, la voluntat s'expressa a les urnes. El parlar de la voluntat general, el parlar de la voluntat general és com li diries, pràcticament és impossible, no? És impossible, salvo que diguis algo molt concret, un referèndum, doncs vostès volen això o no ho volen això? Molt bé, llavors És una... Però per parlar de la voluntat que hi ha abans d'això i què és el que s'ha de sotmetre al poble, què és el que es pot sotmetre responsablement a la gent perquè votin, doncs això és discutible. En tot cas, el que sí és cert, passi el que passi a les urnes, que s'haurà de veure què passa el diumenge, això és un dato realment important, no? Però veient el que passi a les urnes, el que es faci té de ser sempre dintre de la legalitat, sempre dintre de la legalitat, perquè si no trenques les normes de convivència i llavors els danys són enormes. Ja estan a dintre de la legalitat.
Quins danys serien, per exemple?
Mira, els danys que s'estan produint ara mateix... Danys concrets que s'estan produint ara mateix són les empreses que estan marxant de Catalunya.
Quines empreses estan marxant?
Coca-Cola, pel que tinc entès. Ha desplaçat els seus...
Em sembla que ho tenien planificat abans, pel que vaig llegir, però vaja, més casos.
Procter & Gamble, per el que jo vaig ser, no li sabria dir ara massa, però és una multinacional important. A l'octubre va marxar de Catalunya i es va instal·lar a Madrid. El senyor Lara, són notòries les declaracions que ha fet, que ell, una editorial com la seva, amb una Catalunya independent, doncs aquí no faria res i marxaria. Inversions que s'han deixat de fer a Catalunya, n'hi ha, que vostè les deu conèixer segur, però per exemple, que jo sàpiga, 300 milions d'euros que tenien que anar invertits a la petroquímica de Tarragona, no sé si és petroquímica o química, però que no s'han fet. Així, hi ha una multitud d'exemples, a més de sentit comú. Gent que ha deixat de comprar les empreses catalanes perquè se'n ofès per la posició catalana. No és un boicot, és una qüestió de sentiments, no? És dir, si nosaltres al resto d'Espanya li estem dient, miri, escolti, nosaltres el que volem és separar-nos de vostès, nosaltres no volem ser espanyols, nosaltres, i és la percepció que tenen, lògicament simpàtics no som, no ens fem simpàtics. I si un empresari té de comprar en un moment donat, pels empresaris com tothom, dintre dels seus interessos, funcionen, doncs pels sentiments, doncs lògicament abans se'm va morir de vostre que aquí.
Això passa, sí que és nacionalisme. Ha passat i està passant. Això és nacionalisme.
No, és nacionalisme.
Perquè
no,
depenent de la bandera li compro una altra.
No és nacionalisme, és una qüestió sentimental, si vostè vol, com el nacionalisme, que té un component sentimental immens, massa. Doncs els sentiments són així. Llavors, però després, les inversions que volen venir aquí al Quebec és un exemple de com han caigut les inversions al Quebec des que s'han col·locat a la situació que s'ha col·locat, no?
Quan han caigut les inversions?
No ho sé, però té uns anys... Ara jo no tinc les xifres davant, no? Però se sap que han caigut... Busqui-ho i veurà com han caigut les inversions i ha tingut uns prejudicis econòmics. Si no, és normal. Una empresa que vol invertir aquí, doncs... si veu la situació d'inestabilitat que tenim ara mateix, doncs lògica que si estarem a l'euro, no estarem a l'euro, si estarem a Europa o no estarem a Europa, que no podrem estar a Europa, però que es va cap a l'independentisme, doncs lògicament no ve a instal·lar-se aquí, se'n va instal·lar en un altre lloc, va fer les inversions en un altre lloc que sigui més segur, perquè el capital ja sap vostè que això són qüestions absolutament apolítiques, si vostè vol, i de sentit comú, però aquests danys s'estan produint i si avancem més en aquest camí, més es produiran. L'encaix a Europa, com es pot plantejar una cosa així sense tenir la certesa de si estarem a Europa o no estarem a Europa? És més, tenir la certesa, per lo que va sortint, és de que no estarem a Europa.
En lloc, en cap tractat, diu que passaria...
No,
en cas
de... sí que ho diu. No, jo no tinc el contacte aquí, però he llegit en un ple jo l'article del Tractat de la Unió Europea on diu clarament que això passa per l'ordre intern, es remet a les constitucions internes i està dient el que he dit jo, que és el que té sentit comú, a més. És a dir, que qualsevol secessió d'un estat té de passar per la Constitució i per això.
Diu que és una qüestió interna que han de resoldre els estats, però jo vaig preguntar-ho a la Comissió Europea perquè és un tema que ha sortit i m'expliquen que cap dels tractats no diu res sobre aquesta qüestió i que l'únic escrit que hi ha és una resposta de la Comissió Europea que diu que en caso de secessió d'una part d'un estat membre la solució se tendría que encontrar y negociar dentro del ordenamiento jurídico internacional i que en ningún tratado aborda les conseqüències d'una secessió d'una part d'un estat membre. Vull dir que hi ha una incògnita,
sí,
si més no.
Sí, però que ningú pot dir... Miri, l'altre dia les declaracions de tots els representants europeus són en un sentit claríssim. És a dir, que en el cas d'una secessió el que és esperable és que quedis fora de la Unió Europea, per una raó també de sentit comú una vegada més. És a dir, aquí estem parlant d'un precedent que es vol sentar a Europa que pot afectar moltes zones europees diverses, no? Llavors, esperar que els restos d'estats, els estats més importants d'Europa i tots els estats europeus puguin admetre que això sigui així és tant com admetre la possibilitat de que Europa es disgregui. Quan li dic una vegada més que Europa el que necessita ara, Europa i Espanya i també Catalunya, el que necessita és cada vegada unir més forces, cada vegada integrar-se més, respectant el que és de cadascú per competir en un món molt difícil i cada vegada més globalitzat. Llavors, anar amb, amb el sentit invers a el que inventa les corrents de la història, doncs és necessàriament perjudicial.
Vostè planteja un escenari molt negre en cas d'una hipotètica independència, però imagina't que ve una persona i li diu: miri, ara amb l'estat espanyol tenim un 25% d'atur, un de cada dos joves no té feina, tenim un dèficit fiscal a Catalunya del 8,5%, segons les dades que va publicar el govern espanyol el 2009, no s'inverteix en la N2, no s'inverteix en el corredor ferroviari mediterrani, les connexions de l'aeroport i de l'aeroport estan oblidades. De veritat val la pena continuar en aquesta situació dintre de l'Estat?
I vostè creu que...
Li pregunto, jo he imaginat aquí una persona que ve i li pregunta.
Sí, sí, però miri, vostè té de tenir en compte diverses coses. Primer, que estem en una situació que no hi ha diners, és a dir, no els té la Generalitat tampoc els diners, per això la Generalitat està... Però hi ha que tenir en compte dos aspectes. Un, la Generalitat ara mateix té una deute de 40.000 milions d'euros, penso. Però és que si ens sortíssim d'Espanya, que és fer una hipòtesi com a mínim llunyana, tindríem que fer-nos a càrrec de la quota part que ens toca de la deute de l'Estat espanyol, que també ens afecta, per exemple. És una hipòtesi, no? 200.000 milions d'euros ens tocarien. Llavors, si no podem afrontar a 40.000 milions, podrem afrontar 240.000. Per altra banda, si el que volem és aconseguir el corredor mediterrani i volem aconseguir les inversions, vostè creu que la manera eficaç de negociar amb l'Estat espanyol, que no s'ha negociat amb ell també, que això és una altra qüestió a tocar, que diu el senyor Mas, que és bastant insostenible el que diu el senyor Mas, doncs vostè creu que la manera d'aconseguir això és fent la política que estem fent de confrontació i de rebuig de la resta d'Espanya? És evident que no, no?
Però no és un tema nou, el corredor ferroviari.
No, però el corredor ferroviari...
Fa anys que se'n parla.
Fa anys que se'n parla i està decidit fer-ho, i estàvem lluitant el Partit Popular de Catalunya, igual que el de València, igual que el de Múrcia, estava lluitant perquè això es faci així, perquè ens interessa a tots. Però és que la manera d'aconseguir-ho és dir: ara ho tirem tot per damunt, no? Que això no és manera de negociar. La manera de negociar el senyor Mas del pacte fiscal, per exemple, escolti'm, això no hi ha cap persona que posi un mínim d'esperit crític que s'ho pugui arribar a creure, no? És a dir, que vostè vagi... Qualsevol negociació, no hi ha el pacte fiscal, no. La negociació entre dues empreses d'un tema molt més baladí, molt més fàcil, porta temps. Qualsevol persona que es digui això ho sap, porta temps de parlar, de dir si tu em vas... Si... Són temes complexes. Llavors arriba el senyor Mas, que ja ho ve que ja ve dient-ho des d'abans. Se'n va veure el senyor Rajoy. M'ha dit que no, per tant, l'única manera que tenim és de sortir. Home, no faci teatre, almenys, no? Digui-ho clar, si ho està dient, doncs, però no ho dissimuli, no ho emboliqui. Per què ho vol embolicar? Perquè això li fa perdre tota la credibilitat. Li fa perdre credibilitat en el millor dels casos, no? És a dir, vostè creu, vostè pretén que nosaltres ens creguem que vostè ha anat a parlar amb el president del govern la primera vegada, quan el president del govern fa 9 mesos que hi és. I llavors ja la conclusió és que ja s'ha trencat la negociació. Però què m'està dient? Això és que no té ni cap ni peus. No té ni cap ni peus. El que està clar és que vostè des del primer moment va amb el propòsit de trencar amb la resta d'Espanya i de muntar aquest... Per què ho fa? Això jo no ho sé per què ho fa. No ho sé, perquè les raons que dona no me les crec. No me les crec, simplement. Perquè no tenen sentit. Jo l'he sentit aquí, en el senyor Mas, fa uns mesos, 7-8 mesos, no me'n recordo ja quants, amb un dinar que va venir organitzat per l'Associació d'Empresaris d'aquí, en l'Auditori, com deia que va dir, i potser hi era vostè també, doncs va dir que el plantejar-se en aquell moment la independència era impossible perquè la dependència de Catalunya respecte del mercat espanyol era enorme. Em penso que és un 60 i bastants per cent, no?
Sembla que està una mica més per baix, ara, bueno, les últimes dades, sí, que consulta. Però vaja, és important.
No crec que s'hi variat en 7 mesos o 8 de quan el senyor Mas ho va dir, no? Llavors ell deia: hi ha que obrir mercats exteriors per dependre cada vegada menys. Ho va dir-ho. I ara, al cap d'uns mesos, es llença per aquesta aventura, ens llença a tots en aquesta aventura que ens ha ficat, no? Doncs algú ha passat aquí que no té massa sentit i no és precisament que hagin trencat cap negociació, perquè no ha existit aquesta negociació. És més, el Partit Popular de Catalunya estava plantejant, i aquí hauríem pogut prestar un servei gran a Catalunya si ho hagués sigut possible, per tenir la majoria absoluta que teníem, el Partit Popular de Catalunya estava empenyat en defensar els interessos de Catalunya i en defensar una solució bona per Catalunya en el terreny fiscal i per resoldre aquesta...
Quina és la solució que vostès proposen en aquest sentit?
Perquè bueno, hi ha un projecte presentat en el Parlament de Catalunya que es va rebutjar, si no tinc mal entès, on s'explica en detall, és un tema complex, no? però la idea era...
Que vostès volen delimitar el dèficit fiscal que té Catalunya en una xifra?
Nosaltres el que volem és que la solidaritat amb la resta d'Espanya sigui raonable. És a dir, una cosa és la solidaritat, que s'entén, perquè solidaritat també n'hi ha a Catalunya. Miri, el 70% de la riquesa de Catalunya, de les empreses, per almenys, del teixit empresarial, es concentra a Barcelona, el 70 més o menys, eh? I llavors és on es genera més riquesa, evidentment, no? Pues hi ha una solidaritat amb la resta d'espais de Catalunya que és normal.
Sí, però l'altra, amb la resta de territoris de l'estat espanyol, vostè la delimitaria en un tant per cent, per exemple, com fan a Alemanya, amb un 4%?
Miri, no, jo no estic en condicions de dir a vostè quina és la solució més justa, perquè això es necessiten uns coneixements tècnics que no tinc. Ni els tinc jo, ni els té... Però sí, és evident que s'han de buscar solucions que no siguin particularment gravoses per Catalunya, excessivament gravoses per Catalunya, però que s'ha de col·laborar, sí. Igual Madrid és la que genera més riquesa, Mallorca, si no recordo malament, després ve Catalunya, doncs, bueno, hi ha d'haver una certa solidaritat sempre, no?, a Sant Cugat també, no?
Doni'm dos arguments tangibles, no sentimentals, per continuar pertanyent a l'estat espanyol.
Home, jo crec que li he donat uns quants, ja.
Però li brindo un safata que me'n pugui dir dos més.
Li diré algun que no és sentimental no, però que és de justícia, no? Vostè té aquí tota una sèrie de persones, un gran nombre de persones, de famílies que van venir als anys 60, que van venir aquí a treure Catalunya endavant, i molts que estan venint ara i que han vingut després, no? I que han sigut el suport de Catalunya i el motor de Catalunya en el que s'ha apoyat, en el que ens hem apoyat tots, doncs per alcançar els nivells de benestar i de prosperitat que tenim. Vostè creu que ara és just que a aquesta gent se'ls digui, doncs mira, ara deixareu de ser espanyols, perquè la majoria ho hem decidit que ja no sigueu espanyols.
Però vostè encara divideix la vostè població creu... entre els que van venir els
anys 60 i els d'ara? No, no la divideixo, no. És que és tot una realitat. Catalunya és una realitat que no es pot simplificar. És a dir, el problema del nacionalisme és que per ells Catalunya són ells. Per exemple, el terme que la voluntat d'un poble del senyor Mas, escolti, serà el seu poble, no? Però vostè no generalitzi, perquè jo sóc tan català com vostè i vull seguir sent espanyol. I jo, que he nascut espanyol, que he sigut espanyol sempre. Escolti, el que no es vulgui sentir espanyol, que no s'hi senti. Ningú l'obliga a sentir-se espanyol. Però és que no es tracta del que se sent o del que es deixa de sentir. Aquí el que es tracta és de que volem concentrar solament tot el poder a Catalunya. Al final és una concentració de poder el que s'està demanant, perquè si no, no sé de què estem parlant. Això és un altre tema que es pot tractar. Un altre dels aspectes d'aquesta qüestió. Per què volem ser independents? És que serem més catalans per ser independents? No. El que sí vol el senyor Mas és tenir, o Convergència és tenir, no tenir que dependre de Madrid. I dependents som sempre. Però per què no vol dependre de l'estat espanyol? És incòmode dependre de l'estat espanyol, naturalment, com per Sant Cugat, és incòmode dependre de la Generalitat. És incòmode, clar, per què? Perquè, miri, ara necessitem diners per les escoles bressol per dir-li a algú i la Generalitat no té diners i no ens dona la subvenció. Tenim un problema, efectivament, i tindria sentit que Sant Cugat digués, escolti, però veure la Generalitat, escolti, jo què li estic portant a la Generalitat? Pues aquí o em dona o aquí trenquem les cartes. Clar, és incòmode dependre dels altres, sempre, perquè hi ha conflictes d'interessos, però això és el que ha de fer un governant, per això l'hem elegit, per això l'han elegit. No? Perquè negociï, perquè parli, perquè intenti resoldre els problemes. El que no l'han escollit és per dir, mira, no puc, tiro tot per l'aire i ara me'n vaig a veure que em tiro un monte, que diuen, no? Amb una incertesa absoluta.
Imagini's que el dia 26, insisteixo, hi ha dos terços de diputats que volen tirar endavant el referèndum i el tiren endavant.
Vostès, el tiren endavant, què vol dir?
Que l'intenten organitzar.
Fora de la
primer dintre de la legalitat espanyola, i si veuen que no, que l'organitzen igualment perquè ells consideren que tenen la legitimitat de pues preguntar miri, al poble. Vostès què faran?
Nosaltres no, si és fora de la llei, jo, bueno, no depèn de mi, no? Però el que
podria
és per la
diputat,
meva...
vostè.
No crec.
No se sap mai, escolti, vull dir que sí, ja ho veurem.
Llavors ja no hi hauria els dos terços, per cert.
No, és veritat, també té raó. Però vaja, imagini's que depengués de vostè o del seu partit. Vostè
jo, si depengués de mi, des de l'ho, no ho admetaria de cap manera sortir-se la llei, no ho admetaria. No ho admetaria, perquè això és una revolució. Vostè el que m'està parlant és, vostè admetaria una revolució de trencar amb les lleis i tirar-nos al Montellà definitivament? No.
Sobre la crisi, tenim xifres d'atur a l'estat espanyol molt elevades, 25% d'atur, un de cada dos joves no té feina, tenim cues a Càritas. Molt resumidament, quines propostes o quina fórmula volen portar des de l'hemicicle per part del Partit Popular per intentar solucionar almenys en una part aquesta situació que estem vivint?
Miri, la Generalitat el que té de fer són polítiques que no ha fet. Ha fet retallades enormes, ha reformat la sanitat, l'ensenyament, més que no ha reformat, ha retallat. El que es necessiten són polítiques que realment siguin útils per regenerar l'economia, per donar confiança, per fer que la gent doncs, tingui il·lusió d'invertir i funcionar. Això és la gran dificultat. Si no hi ha empreses noves, si no hi ha un impuls econòmic important, si no hi ha crèdit, doncs no, difícilment es resoldran els temes d'atur, no? Però això són les línies que té de fer. No s'han fet les reformes estructurals i que estaven a l'abast de la Generalitat que es tindrien d'haver fet. L'Estat, amb totes les... es pot discutir si són les millors o no són les millors, però el que ningú pot dubtar és que el Partit Popular a Espanya i amb altres comunitats autònomes igual s'ha llançat a fer una quantitat de reformes i de reestructuracions internes molt gran. En uns pocs mesos s'ha fet molt més que en molts anys. Llavors, després, això serà més encertat o no, però s'està fent el millor que se sap i el millor que es pot. Aquí no ha passat.
Li anava a dir això. Imagina's una persona que va confiar en vostès fa un any per governar l'estat espanyol i que ara, sent això, provoca, per exemple, mesures com la reforma laboral no han donat fruits perquè l'atur continua augmentant, tristament. Imagina's que aquesta persona li diu: com ara jo puc confiar en el Partit Popular si fa un any els vaig donar la confiança i veig que les mesures no han acabat de donar els fruits que vostès prometien?
Home, doncs que el que té de pensar és que, donada la situació amb la que ens hem trobat a l'estat espanyol, a l'Espanya, el mateix que es va trobar el senyor Mas, per cert, després d'una gestió desastrosa per part del tripartit a Catalunya i del Partit Socialista a Espanya, el que no es pot pretendre és que tinguem una vareta màgica que digués: mira, pim, pam, ja està arreglat. No, no, miri, és que això no és fàcil, és que estem amb la crisi més greu de la història recent d'Espanya i d'Europa. Llavors no pretenguin que en dos dies això doni fruits i això funcioni. És impossible, o sigui, és que és impossible, no se li pot demanar ni a aquest govern ni a cap. L'únic que se li pot demanar és el que està fent, que és que posi tot el seu empeny en treure això endavant i en fer-ho el millor que sàpiga. I si està encertant o no, home, ja que esperar una mica, ja que tenir una mica de paciència i una mica de marge. Es comprèn que diguis: escolti, ara vostè va dir que no pujaria els impostos, i ara resulta que els ha pujat. Clar, i per què ho ha fet? Perquè ha dit: no, ara els enganyarem en el poble de Catalunya, en el poble d'Espanya, els diré una cosa i després faré una altra. No, home, no, això és que no té sentit. Això no ho fa cap governant. Si un governant fa això és perquè creu que no té més remei que fer-ho.
I això no genera una crisi de confiança entre ciutadania i polítics, veure que acaben prenent una decisió que no era la que havien promès inicialment?
No tindria.
Ho dic en general, no dic en aquest cas.
Si està justificat, no tindria per què generar una crisi de confiança. La crisi de confiança es genera quan les mesures que es prenen i quan les polítiques que s'emprenen no donen fruits, o quan no s'emprèn cap política, és el que ha passat amb la Generalitat, no? Que les úniques polítiques que són fonamentals són les retallades i se segueixen mantenint situacions que són, pues, que són insostenibles, doncs allò, això sí que genera una crisi de confiança. Però quan un governant explica: miri, jo no volia pujar els impostos, però és que tal com ho tinc és impossible fer-ho d'una altra manera perquè no hi ha diners i els hem de pagar el que devem, doncs això li passa com a qualsevol família. Escolta, una família que fa quan té una deuta més gran que els seus ingressos per retallar tot arreu, fa tot el que pot, busca tots els sistemes que té entre mans per poder pagar. Això ho entenc qualsevol persona, no? Si això fa que algú perdi confiança, probablement els que perden confiança són els que ja no la tenien, que no van votar, Però una persona amb sentit comú, doncs, sap que en 9 o 10 mesos, un any ara farà, doncs no es pot resoldre una situació tan greu. I que quan es prenen mesures tan impopulars no és per fer-li... per fastiguejar la gent, no? Ni es pot pensar que això sigui per afavorir els més poderosos, encara que a vegades se'n surtin més fàcilment.
Catalunya té una economia basada sobretot en petites i mitjanes empreses. Digui'm mesures concretes que porta el Partit Popular al seu programa perquè aquestes empreses puguin tirar endavant les seves iniciatives i crear llocs de treball.
Pues miri, les mesures concretes del Partit Popular són... Miri, la més important de les mesures del Partit Popular és que hi hagi estabilitat a Catalunya, que hi hagi un govern amb seny, que no se'ns fiqui en aventures que no s'ha de ficar.
Però si vostès aconsegueixen això, per les pimes, què proposen?
Ja li dic que el més important per Catalunya és l'estabilitat. No pot haver-hi riquesa si no hi ha estabilitat. No pot haver-hi confiança, la confiança que es necessita per treure una empresa endavant, per embarcar-se, per crear llocs de treball, si no hi ha estabilitat, si no hi ha un govern que realment donis compte que lidera a tots els ciutadans, a tots, que està al servei de tots els ciutadans, no solament d'una part, que està al servei d'un projecte global del país que no és solament el projecte d'uns quants, que, o d'uns quants siguin pocs o molts, que volen anar, no se sap cap a on volen anar. Això és el que necessita Catalunya, el que necessita Espanya, i el que no s'està fent per part de la Generalitat, que en lloc d'anar a resoldre els problemes i en lloc d'aplicar polítiques eficaces, doncs s'ha embarcat en una aventura que no se sap on va ni per què, amb una ona sentimental que ha deixat anar molt, molt intensa i que veurem quina factura haurem de pagar al final tots i quina factura haurà de pagar sobretot el partit que governa, sí.
Però no, no, és que m'ha assenyalat a mi, em pensava que m'ho deia a mi directament. Home. No, però imaginem que vostès aconsegueixen tenir poder fort a l'hemicicle, aconsegueixen aquesta estabilitat per Catalunya, s'arracona aquest debat, sí. I vostès poden tirar mesures per aquest sector.
Sí.
Què els hi proposaria? Els baixant els impostos? Els hi pujant els impostos?
Miri, dependrà de la situació que es troben, probablement. L'ideal, què seria l'ideal? L'ideal seria baixar els impostos, efectivament. És el que ha defensat sempre el Partit Popular, no? Baixar els impostos perquè és la manera de descarregar en les empreses, de descarregar en els particulars i que puguin disposar de diners per crear riquesa. Això és una màxima general que està comprovat que en situació de normalitat funciona. El problema és quan deus uns diners que no pots pagar, que tens de pagar necessàriament, doncs no tens més remei que anar-los a buscar on puguis, perquè si no els danys serien tremendos. És que és una situació realment la que estem vivint molt excepcional. No?
I per als joves a l'atur, què proposen?
Doncs el mateix, és que pels joves a l'atur se'ls ha de donar totes les facilitats possibles perquè puguin ser, emprendre empreses, perquè es puguin desenvolupar. És un dels problemes més greus que tenim, el gran número, per exemple, de llicenciats universitaris que tenim i la frustració que els genera l'haver estat durant tants anys estudiant amb un esforç gran i després trobar-se que no tenen un lloc de treball, és que això és un drama, no?
I per al finançament local, els ajuntaments, proposen alguna mena de reforma?
Miri, està en marxa una reforma en el govern central que s'haurà de veure quina és, perquè això encara no se sap. Va circular un borrador, com vostè sap, el mes de juliol, o juny-juliol de l'any passat, però un borrador que no té més misteri. S'haurà de veure què passa. No? Aquí el problema que està plantejant més seriós és quins són els límits d'actuació dels municipis. Tenim unes competències que marca la llei que són obligatòries, que són les que s'han de complir necessàriament, que són els serveis bàsics de tots els ciutadans, però en els darrers anys, en tota aquesta època de prosperitat, els ens locals han anat molt més enllà de les obligacions estrictament legals, i han prestat serveis que moltes vegades són serveis molt bons pels ciutadans, però s'han incorregut en molts casos amb abusos importants. Per exemple, a TV3 fa uns mesos recordo que donaven un programa com s'han construït auditoris enormes que aquí tenim un auditori que és una meravella i que funciona molt bé i que és una cosa molt bona per la ciutat, no? Però hi ha ciutats que han construït grans auditoris amb uns costos enormes i que ara no poden ni pagar la calefacció, no? I que a més no els omplen ni tenen una funció mínima, grans polideportius, és a dir, grans obres que totalment desproporcionades per aquests municipis, amb uns costos enormes, que ara es troben que no poden pagar. Que no.
Però haurien de recaptar més impostos als ajuntaments, tenint en compte que estan prestant aquests serveis i que potser és l'administració que hauria de donar aquests serveis?
És que jo crec que l'administració no té que donar aquests serveis. L'administració té que fomentar que la iniciativa privada cobreixi els serveis a la ciutadania, que no són indispensables. Hi ha que distingir els serveis indispensables que li toquen a l'administració de lo que no és indispensable i que s'ha de deixar la iniciativa privada. Que fomenti, que a vegades supleixi la iniciativa privada als ens públics. Doncs miri, cada cas és cada cas, s'ha d'estudiar cada cas en particular, no? Però això és un tema que s'ha de resoldre i que està el govern precisament veient quins criteris se senten en aquesta i que és necessari per sortir de la crisi també.
Com a candidat santcugatenc, quines serien les tres primeres propostes que portaria a l'hemicicle vostè, si fos diputat, que afectessin directament a la ciutat de Sant Cugat?
Pues les primeres propostes que portaria, Això és una pregunta que ara m'agafa contraveu perquè no ho he pensat. O sigui que no,
però que quan s'ho he preguntat als altres...
Saps què passa? Que és una situació tan hipotètica.
Però vostè, per exemple, no, però vostè es portava del Partit Popular, vostè sí, coneix la ciutat i si no s'ha elegit diputat tindrà contacte, entenc, amb el grup parlamentari. Per tant, si hagués de portar tres propostes que afectessin directament a la ciutat, quines serien?
Pues ho tindria que pensar molt bé. perquè són moltes les necessitats que té la ciutat, tindria que veure quines de les que depenen de la Generalitat fonamentalment, quines són les més importants que se m'acudirien, tindria que pensar-ho. Ara no em demani que sobre la marxa doncs faci un exercici d'aquesta naturalesa, ho hauria de pensar bé.
Li demano més propostes concretes que portin en el programa. Què proposen per a les dones?
Què proposem per a les dones? Miri, això és un tema interessant, no?
Li pregunto en el programa. Ja sé que vam tenir un debat el dilluns molt fort al ple,
sí,
però
sí, sí.
Vostès què proposen, per exemple, per a la conciliació de la vida laboral i particular o familiar?
Particular, clar, això és una de les qüestions importants. No? Miri, jo el que penso és que el que és urgent és... Són diverses coses en relació a la dona urgents, no? Però el que es tindria que fer jo si fos diputat en el Parlament de Catalunya, el que faria, el primer que proposaria en aquest sentit, que no és de Sant Cugat, però sí, ara això sí que li contesto ràpidament, és la derogació de la llei aquella que es va aprovar fa uns anys amb el tripartit de la derogació contra la violència masclista, vaja, que era una llei que dius, home, la finalitat és bona, sí, però si vostè mira la llei aquella que la va aprovar per unanimitat al Parlament, incluït el Partit
Popular. El seu partit, imagini's.
Sí, sí, la va aprovar i llavors vaig manifestar en el partit el que pensava, no? Eren diputats que no són els d'ara, que els d'ara estic segur que no ho aprovarien allò. Però era una llei molt mal feta, o sigui, una llei absolutament inútil. No era ni una llei allò, era una espècie de pamfleta, o si vostè vol, d'intencions. És a dir, aquest és un problema, el de la dignitat de la dona, que s'ha d'abordar molt seriosament i que no anem per bon camí. Per això les polítiques que es fan amb el tema de la violència masclista doncs no donen resultats i segueixen produint-se fenòmenos de violència masclista. I això s'ha de resoldre, s'ha de canviar les polítiques, s'ha de canviar l'enfoc d'aquestes polítiques perquè donin resultats, no? I es va mantenint sempre la mateixa línia i així no anem enlloc.
Quines tres infraestructures prioritzaria des del Parlament de Catalunya per al país?
Home, jo la del corredor mediterrani no tinc el més mínim dubte. Aquesta és la que crec que és de totes les que hi ha ara, pel que a mi se m'arriba, doncs és la més important, no? La que ens convé més a Catalunya, jo sóc per la que més lluitaria, sens dubte.
I per a Sant Cugat i la comarca?
Per Sant Cugat el que seria estupendo és l'AVE, que jo crec que té una... que ja està previst, em penso, no li sé dir amb certesa, però crec que hi ha una estació prevista, no sé, ara des que ho vaig llegir fa no gaire, però això seria una cosa magnífica, no?
Per al món de l'esport, què proposen?
El món de l'esport aquí a Sant Cugat?
A Catalunya, Sant Cugat.
A Catalunya. Home, jo el que proposo pel món de l'esport d'entrada és que el Barça segueixi sent a la Lliga Espanyola.
Ja hem tornat al tema d'Issada, però independentment d'això...
És que m'ho posa fàcil. O sigui, això és una
de fet, la Lliga Espanyola és una...
Vostè creu que seguiria el Barça a la Lliga Espanyola? Jo em temo que no.
És una associació de clubs privats que poden fer el que vulguin.
Ja,
vaja,
sí, segurament...
No en parlarem ara, però pel món de l'esport.
Pel món de l'esport, què proposaria...
O què proposen vostès al Partit Popular?
Pues, miri, el món de l'esport, el que jo ara li sé dir del món de l'esport, ara mateix, és això, el meu desig de que el Barça segueixi jugant a la Lliga Espanyola.
Però imagines que l'està escoltant un esportista de base,
sí, diria,
que
miri,
no
aquest
és un
senyor...
futbolista, que aquests són uns privilegiats els que juguen al Barça.
Ja, ja, bueno, doncs diria aquest senyor de l'esport a Catalunya no és expert en l'esport a Catalunya i no s'atreveix a dir que és exactament el que voldria per l'esport, salvo això que li dic, que és molt... debut, no?
Euro per recepta, sí o no?
No, acaba de dir, euro per recepta acaba de dir el Tribunal Constitucional que és inconstitucional, però això ja ho havia dit el Partit Popular, no? És a dir, l'euro per recepta se surt de la llei, el Tribunal Constitucional ho ha dit, i és una manera de carregar, és el que li deia abans, no? Que en vez de fer polítiques de reestructuració sèries, doncs el que s'ha fet és carregar en els més dèbils, que són els pensionistes, l'altre dia parlava amb un senyor aquí, per aquí Sant Cugat, que tenia que pagar 17 o 18 euros més al mes perquè pren moltes medicines i que per ell allò era una... li desbarajustava tot el pressupost, 17 o 18 euros, no? És que els pensionistes viuen en una situació molt, molt, molt justeta, no? Llavors això no es tenia que haver fet.
He llegit el seu programa i el punt 97 diu: prioritzaremos en la definició i delimitació de los contingentes la immigració que proviene de países hispanoamericanos. Sí. Això no és una distinció pel lloc d'origen, per les persones que poden venir aquí?
Home, és que no sabria dir-li...
Ho posa, sí. L'he llegit tot el programa.
No, és que jo ho comparteixo, no?
Però per què s'ha de prioritzar, per exemple, una persona que ve de Bolívia i no una persona que ve del Marroc? O per què no han d'estar en igualtat de condicions?
Perquè és més fàcil que s'integrin persones d'una cultura similar a la nostra que persones d'una cultura molt llunyana. més és lògic, és més fàcil que s'integri la gent que, amb la qual compartim la llengua, compartim la manera de veure les coses, és a dir, és més senzill que s'integrin. El que no té sentit és el que li vaig sentir dir jo personalment fa no gaires anys amb una persona de Ciu, que ara no recordo el nom, però que era el que estaven a l'oposició, llavors estava al tripartit, però els que s'encarregaven d'aquests temes d'immigració, que ell pensava, i s'havien fet polítiques en aquest sentit, cridar més d'Àfrica, Nord-Àfrica i països àrabs en general, perquè així, com aquests no parlaven castellà, aprendrien el català i era més fàcil que aprenguessin el català. Clar, això és un disbarat d'unes dimensions notables, no? Perquè no és solament una qüestió de llengües, sinó una qüestió de cultura, de mentalitat, i és molt més fàcil integrar-se amb una mentalitat similar que una mentalitat tan llunyana com és aquesta.
Però no és molt perillós penjar les etiquetes segons on és la gent i segons d'on venen?
Home, és que no és qüestió de penjar etiquetes, és una qüestió de distingir que els països sud-americans són molt més propers a nosaltres per moltíssimes raons que els països del nord d'Àfrica, per exemple, encara que la distància geogràfica sigui aquesta. Això és una cosa de sentit comú, no? No és el mateix un ciutadà xinès, per exemple, doncs un ciutadà de Bulgària, per dir-li alguna cosa. És molt més proper al ciutadà búlgar que al xinès. Això vol dir que no s'hagin de rechaçar els altres països, no, però que es prioritzin els que tenen més una cultura més similar, a mi em sembla de sentit comú.
Què proposen per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, TV3 i Catalunya Ràdio, resumint?
Miri, per TV3 el que proposem és una reducció, si no recordo malament, del 15%, si no recordo malament, eh? Però és que el cas de TV3 és un cas realment xocant, no? Perquè TV3 té un número d'empleats superior al de Televisió Espanyola, no sabria dir-li quant de superior, per almenys és el que hi havia.
Jo ara li donaré les meves dades, que les he tret d'un treball que diu que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té 2.619 treballadors i Ràdio Televisió Espanyola en té 6.500.
I TV3?
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Sumo, TV3, Catalunya Ràdio...
I té més... Jo un altre dato que tinc, si vostè m'ho diu, doncs m'ho crec,
Ho dic perquè ho he tret d'un... d'un informe que han elaborat diversos acadèmics... Acadèmics d'universitats de Catalunya que han tret les dades de les webs corporatives. No, però li dic, perquè jo m'he mirat perquè és un tema que m'interessava.
Això que es necessiti un estudi per saber exactament el número de treballadors que té una empresa, però si vostè m'ho diu, m'ho creuré.
Era un estudi més ampli, però sortint aquestes dades.
Ja. Pues el que també tinc entès és que tenen més treballadors TV3 que totes les televisions privades d'Espanya juntes. Això no sé si vostè ho té en els dades, però...
Sumant Mediaset i Antena 3... superen, Mediaset i Antena 3 superen la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Però independentment ara d'aquesta xifra de treballadors, quins plans tenen?
En la reducció del 15% del pressupost.
Del pressupost.
Això és el que jo tinc entès, sí, el 15%. I em sembla potser poc, perquè les despeses sembla que són importants, no?
Les despeses, sí, però vaja, a part nombre de treballadors, en aquest cas, la televisió espanyola triplica.
Sí.
Gairebé. Escolti'm, bloc final, diumenge. Quin és el nombre d'escons que vostès esperen per dir hem fet bé la feina, hem aconseguit el resultat que esperàvem?
Mira, jo amb aquestes preguntes sempre dic el mateix, nosaltres esperem el
màxim. Quants més millor, ja ho sé, però si s'hagués de mullar, si hagués de fer una porra...
Una porra, jo diria...
Ara que no ens escolta ningú.
19.
19. Segona força, ho seran?
Esperem que sí.
Però de veritat creu que ho seran, jo sé que esperar...
És que no ho sé, millor, home, el que està clar és que hi ha una... Jo no soc profeta, no? Vostè em fa...
No, però vostès intueixen, dedueixo que tenen enquestes internes, trepitgen
vostè
carrer...
Vostè parla de les enquestes, jo crec que la millor enquesta sempre són les urnes, al final és la definitiva, i totes les enquestes a vegades n'hi ha unes que s'aproximen més, altres que menys, és a dir, que no saps mai, no? Jo el que crec, el que intueixo és que ens quedarem més o menys com estàvem, Però, esclar, és una intuïció que no té cap base, m'entén? Sí que ens podem quedar més o menys com estava. I si fos així, doncs, home, seria realment, pel govern, seria realment un espectacle.
Vostè critica molt Convergència i Unió en aquesta entrevista, la qual cosa és molt normal. Si obtenen majoria absoluta, què pensarà?
Si obtenen majoria absoluta, pensaré que han guanyat.
No, però, és a dir, vull dir, si ens hem equivocat amb el discurs, si potser tenen raó...
Mira, jo el que pensaré si tenen majoria absoluta és que tenen un problema molt seriós. Perquè s'han despertat a Catalunya un sentiment en una part de la població molt important, un sentiment molt intens, i que ara han de veure com eviten que això caigui en una frustració gran. I que això tindrà, quan això es fa en un poble, quan en un poble li desperta un sentiment gran i després per empentar-se a ell, al final, potser, no sé si... al final, les conseqüències solen ser bastant negatives. Són ser negatives. I això no és fer el discurs de la por, és que és bastar veure la història, no? Vull dir, ha que veure la història per saber com funcionen aquestes coses, no? Si això només es fa per no saber cap on vas...
Tres preguntes breus abans de poder demanar el vot. Quantes vegades s'ha llegit el programa del Partit Popular per a aquestes eleccions?
Sencer. Tot de cap, de cap a peu.
En fragments. Completament, allò dir. Me l'he llegit tot. Els llibres tampoc ens llegim d'una...
Que m'interessen a mi més i de les que jo conec més.
Quant deute té el seu partit amb els bancs? És una altra pregunta que fem.
El meu partit amb els bancs no tinc ni idea. No ho sé. Però per què m'ho preguntes?
Ho dic perquè a vegades la gent diu que els partits polítics estan condicionats per als crèdits que tenen amb els bancs, perquè els bancs són un poder, no ho obviarem, i que això podria condicionar les polítiques dels partits.
Què va?
No, jo li pregunto.
Bueno, no ho sé, però ja li asseguro que...
Vostè creu que la Caixa, per exemple, quan té un crèdit amb un partit no pot influir?
No crec. No ho crec, eh? No ho crec. Però miri, li diré una cosa, és que no crec. A més, jo per el que sé, jo sóc del partit de Sant Cugat. El que sí puc dir-li és que el partit de Sant Cugat no deu un duro. Ni deu un duro ni té un duro, o sigui...
Quan els ha costat la campanya, Sant Cugat?
A nosaltres, sí. Res.
I a Catalunya...
Bueno, potser a alguns l'ha costat, però escolti'm, és que...
No, ho pregunto a tothom, per qüestió de que expliqui què costa una campanya, perquè la gent diu...
No, em sembla molt adequada.
Els partits polítics gasten molt en campanya.
Em sembla molt interessant. Doncs miri, jo quan vaig arribar li puc dir les municipals, que són les que vaig viure jo d'una manera en aquest sentit més directa, no? Doncs jo anava amb la idea que una campanya electoral podia costar molts diners. Bueno, doncs no, és veritat. No és veritat. El bueno és la municipal i aquesta hem fet el mateix, pràcticament, no? Què ens ha costat, per exemple, llogar, poder tenir el local quan va venir el ministre de l'Interior, que és l'acte més important que hem fet aquesta campanya, com li deia al principi, doncs vam tenir que llogar el local, que és un preu raonable, que a més es va fer una reducció doncs perquè li vam dir que anàvem tal, vam fer un dinar amb ell amb unes 60 persones que cadascú es va pagar el seu cobert. Si són uns costos molt morigerats. Què han costat les banderoles aquestes que hem posat per tot Sant Cugat, que és els que es posen totes les campanyes? Pues, són uns diners, però no cregui vostè que són. És a dir, no és necessari gastar grans quantitats de diners per fer una campanya. I per lo menys a nivell local, que és el que jo conec. I el que sí sé, per el que he vist del Partit Popular des de dintre, no? Que és poc, sí? Però és que no hi ha una... No hi ha un esperit de dispendi gran, és a dir, no crec que tinguem ni grans crèdits, ni grans dependències, ni de bancs, ni de caixes, ni de res.
Pot dirigir-se a la càmera quan vulgui per llançar el seu missatge electoral i demanar el vot directament a l'audiència, quan vulgui.
Sí, miri, jo li demano a l'audiència el vot pel Partit Popular perquè espero que tinguin, que Catalunya recuperi, la major part de Catalunya per almenys recuperi el seny i es doni compte que estic segur que d'una manera o d'una altra s'imposarà el seny. Doncs es donin compte de que no podem resoldre els problemes de Catalunya a base d'embarcar-nos en aventures que no sabem ni quin serà el trajecte que farem, ni quins són els passos que hem de donar, ni per anar a on es donen aquests passos, ni quines són les conseqüències. El que sí que sabem és que tenim uns problemes concrets molt greus que s'han de resoldre posant-hi tot el cap i posant-hi tota l'esforç en la resolució dels problemes. I aquests problemes es resoldran seguint, com deia, el curs de la història, que és posant a l'ombra la resta d'Espanya, negociant amb la resta d'Espanya, parlant amb ells, veient com es ajudem nosaltres també en el resta d'Espanya a sortir, que llavors és la manera que ens ajudin a nosaltres i com ens encaixem tots plegats amb Europa. Per això els demano el vot del Partit Popular, que és l'única força política en aquest moment que defensa d'una manera clara, nítida i sense dubtes el manteniment a Espanya, el seguir sent catalans i espanyols i europeus. Moltes gràcies.
Jordi Carreras, número 61 a les llistes del Partit Popular i també president local d'aquesta formació Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès els recordem que el cicle d'entrevistes acaba demà en Convergència i Unió. Moltes gràcies per la seva atenció.
Les eleccions al Parlament de Catalunya 2012 a Cugat.cat.